un dels nostres col·laboradors, el Francesc Serracanta. Bona nit, Francesc.
Hola, molt bona nit.
Ell ens portarà la història de la sinfonia. Avui parlarà de un nou, bé, el nou concepte de bellesa.
El concepte de bellesa, que això en capítols després ja ho anirem veient, resulta que va canviar molt amb el segle XX. I jo he titulat aquesta sèrie de xarles En busca de la bellesa perduda, i poso perduda amb interrogant perquè per analitzar si realment amb el segle XX es va canviar, o sigui, o vam perdre el concepte de bellesa clàssica o ha sortit un tipus de bellesa nou. El primer capítol, avui intentarem relacionar la música amb la política. Ja sabeu la influència que té la política sobre la música en dos aspectes. Un seria l'aspecte econòmic amb les famoses retallades, però no parlem d'això, sinó que parlarem de no de les retallades dinatàries, sinó ideològiques.
I de Francesc ja hem començat a explicar a la introducció que no parlaríem de... Bé, parlarem una mica de la política.
O sigui, mirarem de parlar de la influència que ha tingut la política sobre la música. Sobretot amb el segle XX, amb els anys de les dictadures. I aquesta mateixa influència ho podem trobar igualment a la Rússia soviètica com a l'Alemanya nazi. Però avui farem l'anàlisi des del costat rus. O sigui, estudiarem la influència que va tenir la política sobre l'obra del, per mi, el més gran compositor del segle XX rus, que és Dmitri Shostakovich.
Molt bé.
Comencem veient el que feia quan era la llibertat total. Escoltarem ara un fragment de la Sinfonia número 2, que és l'any 1927, o sigui que és una època en què el comunisme era llibertari, que la gent vam trobar un tipus de música que trencava amb el passat, o sigui, tota la música del temps dels tsars es va arraconar i van voler fer una música nova. I ara escoltareu un fragment d'aquesta música nova.
Doncs escoltem, vinga.
Com veieu, és un tipus de música bastant moderna, de tipus atonal, que era una música que trencava amb el passat. En aquesta època, pues, la llibertat deien que era total, no havia director d'orquestra perquè deien que tots els membres de l'orquestra tenien les mateixes qualitats, per tant no podia haver un director, per això es va veure que pràcticament era impossible, que sense una direcció pues, això no funcionava.
O sigui que aquesta cançó que hem escoltat era sense director?
No, aquesta era en director. Però vull dir que el comunisme total va voler eliminar totes les graduacions, enteneu?
Sí que se sent una mica com de caos al principi. És molt... Això, molts instruments sonant a la vegada.
Sembla que hi ha com una melodia, però de cop hi ha com una reverberació.
Perquè és atonal, perquè la música sempre agafa una tonalitat determinada. I aquí hi ha uns instruments que estan tocant amb una tonalitat i uns altres amb una altra.
Yeah.
Molt bé, aquest caos, això no els va agradar a les autoritats soviètiques. I quan va venir la dictadura de Stalin, va dir, això al poble no li agrada, i a mi menys. Enteneu? I va dir, jo vull fer una música que a mi m'agradi. I a l'any 1935 veureu que Shostakovich ell va continuar fent el que a ell li agradava i escriu la sinfonia número 4, que ara escoltareu també un altre fragment.
Aquesta és de l'any 35, no? Aquesta quan hi havia Lenin al poder. Ah, ja,
quan hi havia l'Stalin al poder.
Quan sí. Lenin mor i... Vale. I arriba Stalin.
Ja veieu que ha avançat bastant, aquesta ja música ja no és tan atonal com la primera, però passada de tot era bastant innovadora i això a aquella època, pues, aquest tipus de música a l'Stalin tampoc no li agradava.
Però una pregunta, llavors, aquestes músiques les feia el mateix autor, però en aquest sentit estava pressionat i la, és a dir, en aquest cas Stalin li deia doncs has de fer aquest tipus de música perquè és el que a mi m'interessa pel poble, o bé... O sigui, aquesta persona no. o feia aquesta música perquè creia que...
Amb aquesta sinfonia la va fer perquè era la que a ell li semblava que li agradava. Però el que passa que quan van començar a fer primers ensajos amb l'orquestra, abans d'estrenar-la, va veure que allò seria molt mal rebuda. I la va retirar de la programació. O sigui, aquesta...
Aquesta mai es va escoltar.
Aquesta mai no es va escoltar durant l'època de l'Stalin. Es va estrenar quan ja estava mort l'Stalin. O sigui, ell mateix es va autocensurar.
Uh-huh.
Perquè ell veia que altres compositors que feien aquest tipus de música els havien enviat a Sibèria.
Els gulags o el que fos, no?
Però, tant, no, dic, era com si fos el músic oficial de...
Sí, és que era el músic, era el més important.
Però era el músic oficial del govern, de l'Estat.
Tens de comptar que a l'època comunista la música era manada per l'Estat, o sigui... No era com ara, com un capitalista que pot tenir una casa gravadora o una ciutat. No, en aquella època havia el Ministeri de Cultura i el Ministeri de Cultura deia quin tipus de música es tenia que fer. I tenia que ser aprovada, tant de manera del tipus ideològica com de si aquella obra els semblava que el poble li agradaria o no. Tant és així... que quan va veure que aquesta sinfonia no la podia interpretar, va fer una reacció i va escriure la cinquena. I la cinquena ja la va fer pensant en l'ideologia de l'Stalin i del que li semblava que agradava al poble. Ara escoltareu un tros de la cinquena perquè veureu que també és molt coneguda, però veieu la seva reacció. ballau és un tipus de música pues, que és molt més fàcil, o sigui, té una melodia, té un ritme, o sigui que...
Ja no té aquelles atonalitats,
exacte.
No? Que o sigui, tenia l'altra.
I aquest tipus de música, el curiós del cas, és que va tenir un gran èxit, perquè a més estava apujada pel govern, però és la primera que es va estrenar als Estats Units i va tenir tant èxit o més que Rússia. Les anteriors ni avui dia s'interpreten. En canvi, aquesta, que la va fer...
Autocensurant-se i reprimint-se per no veure el gulag.
Pues resulta que és la que agrada.
Perquè, una pregunta, per què aquelles cançons que escoltàvem abans que el règim comunista no veia amb bons ulls, diguem-ho així, per què eren censurables? Per què no es podia escoltar aquella música?
Perquè deia que aquest tipus de música al mal poble no li agradava. Teniu de comptar que aquella època el que pagàvem els compositors, ells tenien un sou per fer música i cobraven de l'Estat. I l'Estat què era? L'Estat era el poble. Per tant, si el poble està pagant amb un compositor perquè li faci una música i aquesta música al poble no li agrada, socialment deien que això era incorrecte. Per tant, que si pagaven amb una persona que els hi fes música, tenien que ser una música que els agradés. Aquesta era la ideologia comunista. Però què passa? Que el capitalista pues, resulta el mateix. Que la música que agrada és el que es ven.
Exacte. Que en el fons jo potser entenc, potser una música, no sé, pregunto, que té com més atonalitats, és com més plural, i llavors això pot acabar influint en la gent ideològicament, en el sentit que representa una certa pluralitat.
Sí,
i que el Partit Comunista i que l'Estat Comunista no deixava.
I aquesta llibertat és la que ha passat de que el comunisme va néixer buscant la llibertat, al final...
Era una dictadura encoberta, no?
Exacte. I ara us explicaré els dos... Parlem de dues paraules que surten molt. Una es diu formalisme i l'altra es diu realisme socialista. I molta gent, pues, quan parlen de música socialista, pues, no saben el que vol dir. Què és una música formalista? És difícil ara explicar-ho amb música, però puc explicar-ho amb un vers. Si tu tens de fer un soneto, pots seguir les lleis regramaticals, que té que tenir quatre versos cada vegada i que siguin consonants, i tu pots fer un soneto amb tot que compleixi totes les regles aquestes, però que les paraules siguin rares, que siguin malsonants, hauràs fet un sonat, però el que diuen ells serà un sonet formalista, amb la música passa igual. Tu pots escriure una sinfonia respectant totes les lleis de la sinfonia, en tots els seus moviments, pots posar una música atonal, una música, diguéssim, difícil d'entendre, i això seria una música formalista. I ara...
Que això és el que feia aquest autor rus, no recordo el nom ara...
Amb les seves primeres obres.
Sí.
I també ho feia amb les obres de cambra, obres que es tocaven només en família, que llavors tenia molta més llibertat. Però les obres sinfòniques que queden pel gran poble, doncs aquestes doncs, estava marcat per la dictadura. I el bo de tot això és el terme aquest de formalista. Aquella època aquí a Espanya era al final de la guerra, als anys 36-39, i hi havia un compositor que era republicà, que era Salvador Bacarís, que era jo veieu, un republicà que va ser exilat d'Espanya al acabar de la guerra i té unes definicions que ha passat de ser ell un home de dretes, però republicà, que ja veureu perquè compareu o sigui, el pensament de la dreta amb el de l'esquerra.
Amb la música, tot amb, això sí, relacionat
no,
amb la música.
Sí, ell era un músic. Jo ara llegiré en castellà perquè veieu què és el que deia ell. Ell deia, el compositor formalista és un innovador, un vanguardista, un izquierdista, i a força d'innovar no podem atentar contra els fundamentos naturales de la música.
O sigui que aquest, el que feia gent com l'autor, com es diu aquest autor rus que hem escoltat?
Shostakovich,
el que feia gent com Shostakovich, aquest home republicà de dretes d'aquí d'Espanya, ho negava, no? Deia que no es podia fer, llavors.
Exacte. Ell deia sobre el mateix... Una
tot i que tenien les regles generals.
Sí, exacte. Diu, està representado por la renuncia a la herencia clásica, por el apartamiento total del lenguaje musical natural, siendo sustituido por otro tan bárbaro como el nombre que lo designa, dodecafonismo atonal, por el desprecio absoluto hacia el canto popular, la emoción y la belleza. Sus promotores, sus cultivadores, se gargarizan continuamente con la palabra libertad, libres de hacer lo que les venga en gana y cuanto más extraño, más deforme, más horrendo, mejor. Libres de ofender el sentimiento estético popular tan alto siempre que nunca ha rechazado las verdaderas manifestaciones del genio artístico de todos los tiempos y de todos los pueblos, libres de degradarse a sí mismos creando, si a esto se de él puede llamar, crear en el vacío, renegando de sus progenitores e insultando a su pueblo con su desprecio.
O sigui que el fet de crear música atonal sent tot i respectant les normes, no? Bueno, doncs, amb una pluralitat de sons diferent al que es feia fins al moment, aquestes persones ho veien amb els ulls.
Exacte, o sigui, ells veien que aquesta revolució atentava als seus principis fonamentals. Amb això era el que estem parlant del formalisme. I l'altre concepte que jo us volia explicar era el de el realisme socialista. I el realisme socialista també el defineix molt bé el propi Bacarís. Y digo, está definido como el reconocimiento del valor eterno de las grandes creaciones de todos los siglos. Los realistas son los cultivadores de la belleza sana, natural, de ayer, de hoy y de mañana. Nuestra música, la buena, está llena de este realismo. La verbena de la paloma, el amor brujo, el sombrero de tres picos, obras que aceptan la subordinación de la creación musical al objeto preciso que la motiva. O sea, como veieu, era todo un clásico.
Diu, o sigui, es tornaven amb l'excusa, entre cometes, de la música, es tornaven a enfrontar dos pols oposats, no?
Sí, o sigui, els conservadors i els innovadors, no? Uh-huh, semblava sí. Que els comunistes eren els innovadors i resulta que
en realitat
eren també concertant...
Tot i ser d'esquerres...
Per això el propi Hitler també donava les mateixes definicions. Diu, continuem, diu, los realistas no subordinan todos los géneros al género sinfónico o la música de cámara, so pretexto precisamente de liberar a la música de la subordinación a un texto literario, a una necesidad dramática o coreográfica. El realismo ha de llegar a la exaltación de las sublimes virtudes del pueblo y de sus héroes en lucha por su independencia, por su libertad, por su felicidad y por su honor. El internacionalismo en arte no nace de empequeñecer y empobrecer el arte nacional, sino que brota allí donde éste florece. Olvidar esta verdad significa perder la línea directriz, perder la propia fisonomía, convertirse en un cosmopolita sin nacionalidad. No se puede ser internacionalista en música ni en nada sin ser un verdadero amante de la patria. Puesto que la base del internacionalismo estriba en el respeto a los demás pueblos, no cabe ser internacionalista sin respetar y amar a su propio pueblo. Amb això, dit per un comunista, resulta que molt cantar internacional, però, com veieu, són totalment nacionalistes. El que defen és el seu poble. Uh-huh. O sigui, l'internacionalisme rus no defensava que tothom fos igual a tot el món, sinó que Rússia fos...
En el tir Rússia, no?
Exacte.
Doncs amb aquestes definicions i amb aquests dos pols oposats de la música, tanquem per avui aquest capítol, si et sembla, Francesc.
Sí, acabem amb la música d'aquesta sinfonia que tant va agradar.
Escoltem-la, doncs.